Hem parlat amb Raó durant tota la setmana d'entrades i més entrades venudes. Sembla ser que en seran més d'un miler i amb el cartell de sold out. Avui, però, la prèvia purament esportiva d'aquest Sabadell, millor dit, d'aquest Sant Andreu Sabadell.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Perquè, tot i que ho hem anat comentant, estem davant d'un duel entre el segon i el primer classificat. Sí, la setena jornada, res definitiu, però m'avanço a les estadístiques i ja us dic que això feia gairebé 5 anys que no ho veiem, un duel entre segon i primer, primer i segon. Estem davant d'un partidàs a la vista, per tots els seus ingredients, també, per què no dir-ho, pel retrobament amb un exarlequinat i bon amic d'aquesta casa, com és el Xevi Molís, que ho està fent de nassos, el Narcís Sala. Avui el saludarem a l'hotel Suís. I també, per què no dir-ho, perquè el centre d'esports ha pogut preparar aquest enfrontament com Déu mana. Ens canviaríem pel Poblense i estaríem ja salivant amb el duel de Copa del Rei contra el Villarreal? Doncs home, evidentment. Però que per fi David Català ha pogut tenir una setmana neta i dedicar amb el de demà 4 entrenaments consecutius per preparar un partit de Lliga, doncs també, i ho celebrem veient, evidentment, aquest Sant Andreu Sabadell que ens ve aquest diumenge a les 6 al Narcís Sala.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
5 minuts per sobre de la 1 del migdia, en aquest divendres 11 d'octubre del 2024, avui a les vies de so, al Marc Cortín.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça d'handbol del sabadellenc Aleix Gómez, autor de 5 gols, es va imposar ahir de 8 a l'Aalborg danès, 35-27, en una nova jornada de la Champions que manté els d'Ortega, líders del seu grup. El porter danès Emil Nielsen, per cert, va ser triat l'MVP enmig dels rumors sobre el seu hipotètic i més que possible fitxatge pel Veszprém. A l'Eurocup femenina de bàsquet, Pallissa, 57-112 de l'Espart Unigirona, a la pista de les Foxes de Yerevan. A l'Eurolliga masculina, Madrid 93-86 Partizan i Estrella Roja 78, Baskonia 71. Avui, a 9:15, el Barça rep al Palau l'Alba de Berlín i la UEFA en futbol ha sancionat l'Anderlecht en 3 partits sense entrades per l'afició pels incidents d'Anoeta. Més sumari.
A la recepció.
Tenim aquesta prèvia, insistim, completa, sencera del Sant Andreu Sabadell amb els dos entrenadors i també les estadístiques, també la prèvia del Sabadell B Vilassar de Tercera Federació, l'ajornament del partit del Mercantil, un altre Sant Andreu Sabadell, però en aquest cas de waterpolo femení, handbol, ciclisme i la milla urbana de Covadonga.
La notícia curiosa.
Atenció a les paraules que recull el portal especialitzat en aquest esport, tot el waterpolo. No les reproduirem explícitament, però el personatge en qüestió se'n recorda de la mare de l'àrbitre i li diu que no tornarà a xiular a Belgrat mai més. Va passar en un novi Jadran Split de la Lliga Adriàtica i l'autor de l'incident és Alexander Sapic, alcalde del municipi de Nova Belgrat des del 2012 i ex-waterpolista en el seu dia. De fet, és el màxim golejador de la història de l'antiga Iugoslàvia.
De quin partit no estarem pendents?
A la una, és a dir, fa 8 minuts, ha començat un amistós entre els segons equips Alemanya de l'Stuttgart i el Hoffenheim.
I a les xarxes socials.
Us he de confessar que estic enganxadíssim als reptes que fa el Centre d'Esport Sabadell i que els mostra a través de les seves xarxes socials. L'últim, dos centrals, Diego Cámara i Alfredo Pedraza, intentant que no vessi ni una gota d'aigua del got.
Vamos a intentar que no rebase el vaso de agua con...
Cámara.
Y con...
Pedraza.
Tenéis los dos una botella de agua. Entonces tenemos que ir poniendo agua aquí hasta que el vaso ya no pueda más. A quien se le caiga primero el agua, se tira esto por la cabeza.
Buen pulso, ¿eh?
¿Traemos una garrafa para Pedraza o no?
Uy, uy, ese pulso.
¡Ay!
Buah, se quedó muy arras, ¿eh? ¡Ay! 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 Buah, es mucho, ¿eh?
¡Qué perro! ¡Ay!
Venga, dale, cagón, no te cagues. ¡Es imposible!
Mira por dónde está.
No se ha caído ni una gota, ¿eh?
Tú, vaya pulso, ¿no?
¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval!
¿Tú has visto este lado?
Voy a echarme por aquí, ¿eh? ¡Ja, ja!
Bueno, bueno, bueno.
Pensaba que se había caído.
¡Vamos! ¡Vamos!
pues ya está, tenemos ganador.
Venga, una está
una, bien, una de ocho. Bien.
Para un reto que ha ganado Diego,
me ha hecho piedras dentro del agua.
Bien, bien, bien.
Doncs al final era Alfredo Pedraza qui s'havia de tirar un cubell d'aigua per sobre amb gel després de perdre aquest repte amb Diego Cámara. Insistim que són uns challenges, uns reptes que penja el Centre d'Esports a les xarxes. Ja vam veure, per exemple, ara fa unes setmanes, uns dies, a dos dels joves, a Pau Fernández i Javi Morcillo.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exporter del Centre d'Esports, també del Poblense, la temporada passada, com és el d'Artà, Xavi Ginart.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. You got me.
Una i pràcticament 10 minuts del migdia d'aquest divendres 11 d'octubre del 2024. No sé si encara hi haurà rastre d'aquest got que va fer vessar Alfredo Pedraza en aquest repte amb Diego Cámara. Sergi Parc, estadi de la nova Creu Alta. Què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Vituri.
Has vist el vídeo, aquest matí? Has xalat.
Sí, sí, hem rigut força amb el vídeo Pedraza Cámara. Però ara ens posarem ja en moda seriosos, perquè és que David Català està ja aquí a la sala de premsa Miguel Quereda.
Ah, doncs mira.
O sigui, doncs que crec que anem per feina avui.
I després sí, sí. Ja comentarem cosetes del partit.
Sí, sí, sí. Mira, ens pregunten si comencem ja, així que
ja, som-hi.
Doncs vinga, som-hi. Bon dia, David. Yeah. Doncs vinga, va, anem per feina. Et pregunto per aquesta prèvia d'aquest autèntic partidàs, no? Un partit que jo crec que està marcat allò en el calendari en vermell, no? Perquè suposa també l'ambient que es diu allà al Narcís Sala. No sé si posats a triar arriben al millor moment de l'equip, o si haguessis pogut triar, dius, home, aquest és un bon moment per visitar el Sant Andreu.
Bueno, sí que és veritat que per el que diu la classificació són, ara mateix són el primer i segon classificat, però jo crec que no varia res amb el nostre plan ni el que volia, més o menys. Al final, nosaltres hem plantejat la setmana com una setmana més i ja està, ja et dic, plantegem amb la mateixa intenció que hem plantejat els darrers partits, i sí que és veritat que hi haurà un ambient més especial, vindrà molta gent del nostre, doncs es mobilitzarà per venir a veure, és una cosa que és fantàstica per nosaltres, però el que és el tema esportiu, al final jo crec que no ens tenim que portar més enllà del que és un partit de 3 punts.
Les últimes dues jornades, el context ha estat marcat pel desgast físic que havia sobre la Copa Federació, ara la cosa canvia.
Sí, sí que és veritat, doncs, que el fet de no jugar la Copa Federació, per una part va ser doncs una mica desil·lusió, però a nivell físic, doncs, sí que hem pogut treballar una mica, doncs, com bé dius, una setmana neta, hem pogut treballar aspectes més tàctics, més el que volem preparar, més el pla de partit, i per això, doncs, ens ha vingut molt millor, doncs, per tenir més dies d'entrenament i perquè els jugadors poguessin tenir una mica més de descans.
Diu el company de la televisió que sempre és molt pesat amb el tema de l'afició, però aquesta setmana torna a insistir que hi haurà un miler d'aficionats del Sabadell al Narcís Sala.
Tu deies un partit més de 3 punts, no? Però quan hi ha aquest ambient com el que
hi ha, un partit de 3 punts, però amb aquest ambient que hi haurà, els partits no acostumen a ser iguals, un vol agradar més.
No sé si això és una cosa que heu comentat, que heu analitzat.
Si això s'ha comentat al vestidor.
No hem analitzat, ja et dic. Estem centrats en el nostre, sí que ens suposa, i estem encantats en que la gent ens pugui animar, ens vingui a veure, i la mobilització brutal que per mi m'ha sorprès moltíssim, la veritat. I lògicament, doncs, ara tenim més, com dir-ho, doncs, fer-ho per a tota aquesta gent que ve a mobilitzar-se per l'equip, per animar-nos, per estar al costat de l'equip, doncs tenim una excusa menys, doncs, per donar tot i més pel partit, per intentar guanyar, que ho farem igual, de donar-ho tot, de compromís que hem tingut fins ara, doncs, que no baixi en cap moment, i el fet que estigui la gent amb nosaltres, doncs, serà un plus que serà molt benvingut i esperem, doncs, no defraudar-los.
És molt d'hora, David, és tot just a la setena jornada, però guanyant, clar, et distanciaries a 5 punts del Sant Andreu, també es veuria a veure què fan els rivals que estan ara a la zona alta. És inevitable mirar la classificació i pensar en les conseqüències que pot tenir el fet de poder guanyar el Narcís Sala?
No, i és molt evitable mirar-ho, no mirar-ho, perdona. Jo no vull mirar-ho, sincerament. Em vull centrar en el partit, és un partit important com el que els darrers que hem tingut. Si deixem equips en terra endavant, és que és molt aviat. És molt aviat encara de parlar de temes de classificació, de punts. Si deixem a un ja despenjat, això encara donarà moltes voltes. I veient com és la lliga, de la dificultat que hi ha en cada partit, de la igualtat que hi ha dels equips, jo crec que ara mateix parlar de deixar un rival, si guanyem, ja despenjat o més despenjat, jo crec que encara és molt d'hora, jo crec, eh?
Sobre això també va...
Ronaldo dimecres deia que guanyar seria donar un cop sobre la taula i que no es voldria deixar estar dalt.
Això sí, això doncs, ens donaria un cop de moral i per la gent doncs, veuria que realment el Sabadell anem en sèrio i és el que volem fer, lògicament. No hi haurà cap dubte que nosaltres anirem a guanyar el partit. Aquest és el nostre pla de partit, intentar defendre'ns bé, després tenir un bon atac per poder donar, com has dit, un cop sobre la taula i dir doncs, que anem en sèrio. Això sí que és veritat.
Et vull preguntar per les lesions, o per la caió aquesta setmana. És una cosa que...
Pregunten per les lesions, com la confirmada de Bakayoko, si és una cosa que preocupa i que hi ha posicions on no està ben-hi la competència desitjada.
Correcte, sí. I bé, al final sempre que tens una lesió doncs et preocupa, clar, i el que diem, al final quants més jugadors pugui tenir jo disponibles, doncs molt millor per l'equip, hi ha competència, hi haurà, doncs tothom estarà més enxufat, hi haurà més compromís i al final doncs et fa jugadors doncs, que has planificat una plantilla doncs, per tenir dos jugadors per posició i tens lesionats, doncs lògicament et preocupa intentar evitar-ho, intentar canviar hàbits d'entrenament, intentar parlar amb fisios, amb doctors per intentar que no corregi més, però ja et dic, són coses de futbol que acostumen a passar malauradament i ens tenim que adaptar amb el que tenim ara mateix, o sigui que tampoc ha de ser cap excusa de que tenim lesionats, però sí que és una cosa que lògicament em preocupa de tenir jugadors que no podem comptar amb ells.
Pregunto per quin tipus de partit preveus per demà? Al final, venint de veure un Sant Andreu que va ser capaç de guanyar i bé a l'Atlètic Balears deixant la porteria a 0 com a mínim, però venia de perdre 4-1 a Cornellà. Clar, al final crida l'atenció també el fet que crec que duen més gols en contra que a favor, tot i estar en segon lloc. No sé quin partit esperes, quin Sant Andreu esperes el diumenge.
Bueno, doncs espero un Sant Andreu doncs, del que hem vist ja només aquesta temporada, sinó els anys anteriors amb Xavi Molís, un Sant Andreu que jugarà amb un futbol molt associatiu, juga amb un quadrat per dins, que intenta tenir la pilota, ser protagonista amb la pilota, i el seu camp la veritat és que juga molt bé, en la meva opinió és un dels millors equips amb pilota de la categoria. I espero que no canviïn la seva forma de jugar. Nosaltres al final ens tenim que ser forts en defensa, intentar treure's la pilota, que és la millor manera de defensar-nos, i tenir la personalitat doncs, també de tenir possessió de pilota, intentar treure's amb ells la possessió.
Una més? Doncs ho deixem aquí, gràcies.
Doncs fins aquí la roda de premsa, que no només ha començat abans d'hora, Vitoria, sinó que fins i tot jo crec que és de les més curtes que recordo, almenys per nombre de preguntes dels periodistes.
A dos quarts acabem el programa, eh? Com seguim així? Ara mateix...
Se t'acaba d'estripar el guió, no?
Sí.
Uns altres timings?
No, haurem de xerrar una estona tu i jo, perquè és que ara mateix passen 3 minuts d'un quart de dues. I ara mateix hauria d'estar començant la roda de premsa de David Català i ja l'hem enllestit. Doncs sí, menys preguntes també de l'habitual. És cert que respecte a anteriors temporades... David Català no és el tècnic precisament Parc que faci les respostes més llargues. Venim, per exemple, la temporada passada d'un tal Oscar Cano, que havia batut rècords de roda de premsa. David Català és d'aquells d'anar al gra.
Sí. Realment, com dius, contrasta molt amb l'últim entrenador que havia tingut el Sabadell. Al final veníem d'un Òscar Cano que ens deixava respostes, què? Perfectament de 2-3 minuts.
I més.
En canvi, sí, sí, sí. En canvi, David Català, doncs, en aquest sentit és més escuet, més concís, també a vegades amb un missatge també força clar, eh? No té per què no ser-ho, però vaja, que com dius, contrasta molt amb el que veníem o que estàvem acostumats a Òscar Cano.
Va, doncs anem a analitzar carpetes que ha deixat tancades o alguna mig oberta. David Català, en aquesta roda de premsa, a veure si ens pots aportar una mica més de llum amb el tema dels lesionats. Per exemple, no ha donat noms. És cert que parlava, amb la pregunta del company David Català, de falta de competència en algunes zones del camp. No sé si tens alguna informació més de com està el panorama respecte a la visita d'aquest diumenge al Narcís Sala.
No, el dimecres el Sergi ja informava que els quatre lesionats, és a dir, Peque Polo, Trapero, Bakayoko i Pau Fernández, continuaran sent baixa, com ja se sabia, i que potser el que estava més a prop de tornar era Pau Fernández, però que no se l'espera, vaja, a no ser que tingui una recuperació miraculosa en l'últim entrenament de demà, que pugui estar al Narcís Sala. Per tant, en principi, si no hi ha sorpreses amagades o si no hi ha demà res a lamentar en aquest darrer entrenament que tindrà lloc a la nova Creu Alta, el Sabadell tindrà aquesta convocatòria de 18 futbolistes, recordem, perquè si al final són 22 del primer equip, o 21 més Javi Morcillo, i restem aquests quatre lesionats, et sortiria aquesta combo de 18.
Sí, es fa sola, en les últimes setmanes, aquesta convocatòria, quan hi ha quatre lesionats, això vol dir que no s'ha de descartar cap jugador, que al final queden 18 restants, i si no, doncs estirar dels Pol Júnior, Nico Olmedo, etc., que aquests, per cert, després ho explicarem, però que juguen el mateix dia, juguen diumenge a les 12 a Olímpia contra el Vilassar. Per tant, aquesta llista de lesionats, la recordem, Pau Fernández, Ryan Bakayoko i els dos de mitjana llarga durada, com són Alberto Trapero i Peque Polo. Un Trapero, això sí, Parc, que ja comencem a veure la llum al final del túnel, al final del túnel, que al final estem parlant d'un futbolista que hauria d'estar en el tram final de la seva recuperació.
Sí, ell mateix, de fet, ha compartit a les xarxes socials en els últims dies algun vídeo de fent exercicis al gimnàs, etc. I, per tant, a Trapero, que encara no l'hem vist, per cert, jugant amb la samarreta arlequinada, ni tan sols a pretemporada, recordem. Es va fer aquesta lesió muscular tot just arribar pràcticament aquí a Sabadell. I, per tant, és un deute pendent en què encara tenim de veure un central que prometia molt, com a mínim, o que venia amb aquestes expectatives altes, però que s'ha hagut de perdre aquest tram inicial de temporada. Doncs bé, Trapero hauria d'estar disponible. Els timings, Vituri, tu els tenies més controlats, però parlaven de finals d'octubre, principis de novembre aproximadament. Per tant, què, podem esperar que en un parell, tres de setmanetes, tingui alguna opció d'entrar en convocatòria?
Estaríem parlant del partit d'Olot, el segon consecutiu a la nova Creu Alta. És l'últim d'octubre. El següent, si no m'erro, perquè no tinc el calendari davant, diria que és el Zira.
Em sona.
La visita al Zira de principis de novembre. Per tant, encara queden això, aquestes dues, tres setmanes per tornar o per començar a parlar d'una possible convocatòria d'Alberto Trapero. Per sort, la línia defensiva o la línia de centrals no està patint massa, sí que hi ha hagut algun contratemps en forma d'ensurt, càmera, Pedraza, però no hem hagut de lamentar allò de fer experiments. Suposo, o intueixo, o dedueixo, que al final la pregunta anava més, i amb això rematarem aquest capítol, Sergi, per la part de lateral esquerra, és a dir, si no passa res estrany, tornem a veure de titular a Juanma García, i que en punta d'atac, és cert que Miguelete va jugar al camp d'esports, però Javi Delgado, jo m'atreviria a dir que torna a partir amb molts números de sortir d'inici al Narcís Sala.
Sí, clar, si sí, per alternatives doncs pots pensar en això, en Miguelete i el seu paper a Lleida, o quan has hagut de tirar d'algú del filial, com Nico Olmedo jugant a lateral esquerra, fins i tot Marc Vargas ha jugat alguns minuts en aquesta posició amb aquesta lesió de Pau Fernández, però sí, al final, si penses només en jugadors de posició natural, doncs ara mateix, com a davanter referència, només tindries a Javi Delgado disponible, i en el lateral esquerra a Juanma García. Per tant, és aquí on David Català imagino que lamenta més aquesta falta de competència en aquestes posicions. En el mig del camp fins i tot podries apurar, perquè és que Sergio Cortés i Urri s'han fet amos i senyors d'aquesta posició sobre el terreny de joc, Què hauria passat, per exemple, si Bonaldo hagués estat al 100% des del principi de temporada? Clar, això ja és fer hipòtesis. No sé si hauria entrat en més partits, no sé si hi hauria hagut més rotacions, potser s'hauria guanyat el lloc al brasiler, perquè al final David Català, recordem, a Ràdio Sabadell deia no, Artur Bonaldo ha de ser una peça importantíssima, capdalt, en els esquemes d'aquest equip aquesta temporada. No ho ha pogut ser, com a mínim la setmana passada ja va reaparèixer, aquí va recuperar en efectius també David Català, però aquesta competència desitjada en algunes de les posicions del camp no s'ha tingut, així que veurem en les pròximes setmanes quan es vagin incorporant aquests jugadors, com dèiem, per exemple, en el cas de Trapero, doncs si ja balla les posicions de la defensa, si quan torni Pau Fernández li guanya el lloc a Juanma García o a la davantera, quan Peque Polo, que hauria de ser un jugador diferencial, aparegui a la segona volta, és capaç de fer-li ombra a Javi Delgado, etc, etc, etc.
Vol jugar a fer d'entrenador?
Vinga.
Et llenço una hipòtesi i no sé si me la compraràs o no. Veient que va tornar l'altre dia contra el Cornellà, possibilitat que Artur Bonaldo sigui titular aquest diumenge al Narcís Sala, i m'explico, parlava ara aquí l'entrenador de capçalera de la redacció, com és Adrián Arroyo, igual s'estarà estirant dels cabells a casa, però parlava David Català d'aquest quadrat amb el qual juga per dins el Sant Andreu. Sabent que el Sabadell juga únicament amb un doble pivot i que és cert que també juga amb un mitja punta, però que sol ser de naturalesa força ofensiva, l'últim cas, l'últim dia va ser Miguelete, la possibilitat d'un tribot al mig del camp, Bonaldo, Urri, Cortés, la veus?
Uf, seria novetat, com a mínim per sortir així de la partida. No m'ho havia plantejat. Jo la veritat és que veient com està funcionant la cosa, és veritat que tu pots canviar molt els esquemes en funció del rival, i més quan has de visitar un camp com el Narcís Sala per enfrontar-te al Sant Andreu. Però veient que la fórmula està funcionant bastant, no m'atreviria a dir que David Català canviés
un dibuix,
jugador
d'ac
per un migcampista, etcètera. Sí.
Espera, que està ara escrivint aquí Adrián Arroyo la seva resposta pel grup d'esports de WhatsApp, a veure què diu, si a ell li agrada o no.
Mira, aquesta... diu que sí, que és així perquè ja li han dit i que ell ho sap.
No, home, no.
No, és broma.
Diu que li hem posat un nou càrrec. A veure si li convenç o no a ell la solució. Ho dic perquè el Sant Andreu és cert que un dels seus trets identitaris és el fet d'acumular moltes peces per dins, i potser es planteja David Català igualar en aquest sentit, renunciar a aquesta peça, a aquest mitja punta, per introduir un home més de múscul al mig del camp. És una alternativa més que té Català, que no havia tingut en els últims partits, amb el permís del jove Javi Morcillo. A partir d'aquí, el que diem sempre, a veure què passa també amb les bandes, perquè aquí sí que té alternatives, té Amarro, té Agompi, té Rubén Martínez, té el propi Miguelete, que l'altre dia ens va dir al Tribuna Preferent que pot caure a banda. Va tornar també Carlos Pérez a la convocatòria.
No, que tens alternatives, tot i aquests lesionats, com deies, al final surt aquesta llista de 18, i és que a dalt tens tanta pólvora que renunciaràs a un jugador ara per posar aquests tres homes al mig del camp. Com dius, sí, tens a Morcillo, però no sé si et convé potser jugar amb aquests dos migcampistes titulars indiscutibles fins ara i guardar-te la carta Bonaldo també per donar un respir segons com vagi el partit.
Espera, ara la pregunta d'Adrián Arroyo és que si li agrada o si ho veu. Aquí, mira, que es faci la pregunta que vulgui, però que ens diu, opinió no informació, que creu que Bonaldo no serà titular encara.
Jo també ho crec.
Jo crec que encara no està, evidentment no està al 100%, és una operació arriscada, seria un moviment arriscat, però és cert que segurament a David Català se li passa pel cap alguna idea per contrarrestar el que dèiem, aquesta característica del Sant Andreu. Però bé, també diu que no li desagrada que Urri... Mira, crec que al final acabarem trucant i acabarem abans, Que no li desagrada que Urri avanci la posició per arribada i última passada. Bé, sortirem de dubtes diumenge a les 5 de la tarda, aproximadament, que és quan coneixem els 11 del partit. Dit això, Parc, deia David Català que al final és, i ha estat una setmana neta, i ho dèiem al principi d'aquest Hotel Suís també, que ens lamentem que, de no ser el Poblense, ja està parlant d'un Sabadell-Villarreal a la Copa del Rei, però també és cert que arribats a aquest punt de la pel·lícula, primera setmana neta, de dos dies de descans als jugadors i de tenir, amb la de demà, quatre sessions a Olímpia, no? Si no em dius el contrari, per preparar el partit.
Sí, avui ha estat a Olímpia, i demà, per acabar la setmana d'entrenaments abans del duel al Narcís Sala, aquí a la nova Creu Alta, que és des d'on et parlo. Sí, setmana neta, amb aquests dos dies de descans que jo crec que a l'equip li convenia. Tot i això, tot i l'exigència física de les últimes setmanes, realment el conjunt de David Català que ha respost amb escreix, com a mínim en Lliga, per això el situem líder amb aquests dos punts d'avantatge sobre el Sant Andreu. I a partir d'aquí l'altra lectura, no, Vituri? No sé si mirant amb enveja a equips com el Poblense, que és el que et va eliminar la Copa Federació, que s'enfrontarà a tot un Villarreal. Hauria estat maco, veure sí. Aquí el Villarreal a la nova Creu Alta. Jo dic també perquè, per cert, el Sant Andreu també jugarà aquesta Copa del Rei, que estàvem pendents d'aquest sorteig. És veritat que no tenien tantes possibilitats de rebre a un equip de molt renom. S'enfrontaran al Mirandés, de segona divisió. Bé, no té el nom, almenys actualment, del Villarreal, però que allà el Narcís Sala també podran gaudir d'aquesta eliminatòria de Copa. I recordaven a les xarxes ara fa uns dies que el 2018 van tenir allò el gran gust de poder rebre l'Atlético de Madrid allà a Sant Andreu.
Sí, que fins i tot també, ara no recordo l'any, diria que 2008, però que ja van eliminar el propi Mirandés a la Copa del Rei en el seu dia. T'ho imagina't el que hagués estat aquesta setmana venint d'un altre partit de Copa Federació, que tant de bo que l'haguéssim jugat i guanyat també, que és important. Que
hauríem, i a casa hauria
hauríem
estat,
d'haver guanyat a la... Sí, això és veritat, que a nivell de desgast és un desgast menor que jugar fora. Però vindríem de jugar d'un altre partit de Copa Federació contra la Nucía i que també s'ha de guanyar aquest partit, o s'hauria d'haver guanyat aquest partit, però al final estem fent allò de futbol ficció. L'última, abans de deixar-te tornar aquí a la redacció, Parc, tem entrades, no hi hem entrat massa a fons, més enllà de la pregunta del company a la roda de premsa, com està el tema i com està també... perquè el tema de les entrades al final donem per fet que hi ha un sold out, però com està també el tema del quart autocar?
Doncs obert i esperant a veure si la gent s'acaba d'apuntar. No? Recordem que, com deies, tres autocars ja fets i a l'espera de si aquest quart autocar queda confirmat o no, perquè estava supeditat doncs, a omplir aquest número mínim de places. Però vaja, un miler d'entrades i que encara es poden adquirir, per dir-ho així. Per tant, es poden superar aquest miler d'entrades venudes a l'afició del Sabadell.
Sí que és cert que el Sabadell avui, i per rematar-ho, feia allò gairebé com si fos un decàleg del que havia de fer l'afició del Sabadell, el Narcís Sala. Informació d'interès important també, tant d'entrada, d'accés al Narcís Sala, que s'haurà de fer per la porta 7, situada al gol sud. Recomanava, ho deia ahir també el Sergi Garcés, recomanava anar amb temps al camp perquè es formaran cues, que l'accés estarà obert, a més, una hora i mitja abans del partit, 90 minuts abans, a partir de dos quarts de 5. Adjuntava també aquesta imatge des de l'estació de Fabra i Puig, de Rodalies, de l'R4, com arriba fins al camp. El tema de la simbologia del Sabadell, que acabarien ubicant també a la zona visitant del Narcís Sala tot aquell que portés simbologia arlequinada doncs fora d'aquesta zona, i sobretot subratllava aquí al club aquestes ganes d'animar el Sabadell durant els 90 minuts. Alguna coseta més, Parc?
Sí, simplement, Vituri, que aquestes recomanacions que feia el club també eren per evitar, que segur que serà una festa, no ho hem de dubtar, però vaja, que amb el nombre d'aficionats del Sabadell que aniran diumenge al camp del Sant Andreu, si es pot evitar que en els voltants de l'estadi hi hagi, vaja, una confrontació o una trobada massiva entre aficionats d'un costat i de l'altre, doncs millor que millor. I que ara m'ho confirmaven, el quart autocar també anirà cap al Narcís Sala.
Doncs perfecte, una altra bona notícia en aquest sentit, aquest desplaçament massiu. Per cert, un últim apunt molt, molt ràpid, ens diu també el Sergi Garcés per via interna que si no hi ha sorpreses, encara no hi ha confirmació, però si no hi ha sorpreses, l'Alzira Sabadell, del qual parlàvem abans de principis de novembre, ara us dic el dia exacte, el dia 3 de novembre, apunta a diumenge a les 5 de la tarda, per tant, horari habitual i tradicional. Però insistim que no hi ha confirmació encara al respecte. Per tant, el Sabadell, que jugaria ara els pròxims 4 diumenges, tots a la tarda, a excepció del partit a casa contra l'Atlètic Balears del dia 20, que juga al migdia, a les 12. Sergi Parc, Estadi de la Nova Creu Alta. Gràcies, com sempre.
Fins ara, Vitori.
El llibre de registre.
La setmana de com ha anat incrementant la xifra d'entrades comprades per part de l'afició del Sabadell per anar al Narcís Sala aquest diumenge. Per tant, com no podia ser d'una altra manera, avui també obrim les estadístiques fent referència a aquesta qüestió.
L'estadística.
És difícil quantificar amb exactitud quants arlequinats hi haurà a Sant Andreu. Com a mínim, un miler en un estadi que té capacitat per a 6.500 espectadors. També és complicat saber la xifra exacta d'altres desplaçaments massius, però si fem cas a cròniques del moment, no hi havia tants seguidors del Sabadell fora de casa des dels 2000 de l'any de la victòria al Johan Cruyff, amb Pedro Munitis a la banqueta, o els també 2000 de la permanència a Olot. La xifra més cridanera recentment van ser els 600 que van anar a l'RCD Stadium fa un any i mig per presenciar un Cornellà Sabadell en què l'únic al·licient, que no es va acabar materialitzant, era classificar-se per a la Copa del Rei. Per cert, podeu trobar altres exemples del passat en una publicació a l'Instagram de Ràdio Sabadell.
El rival.
40 partits ha disputat el Sant Andreu a Segona Federació i amb el de l'Atlètic Balears n'ha guanyat la meitat, un total de 20. A més, n'ha empatat 10 i n'ha perdut 10 més. Uns números que l'han permès viure gairebé sempre en posicions de privilegi. Enguany, l'equip de l'exarlequinat Xavi Molist va ser líder des de la segona fins a la quarta jornada, tot i que presenta una dada curiosa. Porta més gols en contra, 9, que a favor, 8. Dit d'una altra manera, les 4 victòries han arribat per la mínima, mentre que va perdre per 3 i 2 gols de diferència, respectivament, contra el Cornellà i el Lleida.
Els precedents.
Tot i que fa més de 13 anys que no passa anar a jugar al camp del conjunt andreuenc, que ha estat històricament un mal de queixal. El 2 d'octubre, per exemple, es van complir 30 anys del 7-0 que va rebre l'equip de José Luis Romero. En competició estatal són 17 visites i només 3 victòries arlequinades. Ara bé, aquestes han arribat en els últims 5 desplaçaments. El 0-1 de l'any de l'ascens d'Ipurua amb el solitari gol de Juvenal, l'1-2 de la 2008-2009 amb els gols del Doc Agustín Fernández i el rifle Javi Rodríguez, i una eliminatòria de Copa Federació de fa gairebé 19 anys en què el Sabadell també va guanyar per la mínima amb una diana d'Albert Aibar Peque, de qui després en parlarem.
La curiositat.
Fa poc remenàvem l'hemeroteca per saber l'última vegada que el Sabadell havia estat líder i ens havíem de remuntar la temporada de l'ascens de Marbella amb Antonio Hidalgo a la banqueta. Durant aquell tram, el conjunt arlequinat també va disputar a domicili un duel entre segon i primer classificat. Concretament va ser una visita a Castàlia a principis del 2020. Tant de bo repeteixi la pel·lícula perquè, més enllà d'acabar pujant, aquell dia el centre d'esports va superar el Castellón amb un solitari gol de l'Eix Coca a la sortida d'un córner a la primera meitat.
Amb el xiulet a la mà.
Juan Francisco Roca Robles, nascut a Cartagena, com Madrid Martínez, al col·legiat de Sa Pobla, fa 27 anys. Ha xiulat en les 4 temporades de vida de la Segona Federació amb una dada cridanera, ja que pràcticament hi ha hagut les mateixes victòries visitants, 14, que locals, 15. Cap precedent, com és lògic, amb el Sabadell i només un amb el Sant Andreu. L'empat a 1 de la temporada passada al Narcís Sala contra el Badalona Futur, en què va amonestar, entre d'altres, a l'ara arlequinat Peque Polo. Té una mitjana de 5,65 grogues i 0,33 vermelles per partit, tot i que enguany ja va expulsar 2 jugadors en l'empat a 2 de fa 15 dies entre l'Atlètic Balears i el Terrassa.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs les estadístiques d'aquest Sant Andreu Sabadell, que no les presentàvem abans, però amb la veu, com gairebé sempre, l'hem recuperat aquesta setmana, a més, de la Núria Garcia. I per completar la prèvia d'aquest partit de diumenge a les 6 de la tarda, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, saludem l'entrenador rival, que a més, ho dèiem al principi, és bon amic d'aquesta casa i sap el que és comentar amb nosaltres el Sabadell en joc. Xavi Molís, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada deixa'm preguntar-te com heu portat tot aquest soroll en el bon sentit de la paraula d'aquesta setmana amb el tema de les entrades, de la crida també que s'ha fet des del Sant Andreu a venir al camp, a venir amb la samarreta. No sé si us heu aïllat una mica en aquest sentit.
Sobretot amb alegria. Al final crec que ha de ser una festa del futbol català. Crec que si es pot fer que s'omplin els camps, molt millor. Tenim dos aficions, tant Sabadell com Sant Andreu, que són d'anar al camp i crec que és important. També és cert que al final nosaltres també donem moltes entrades, o el club dona moltes entrades, perquè el camp de Sabadell després tinga també aquesta capacitat per donar-li al club nostre doncs, aquestes entrades al partit de tornada.
Mm-hmm. És cert que tu portes allà des del 2022, que allà el Narcís Sala has viscut també coses molt, molt grosses, dos play-offs, un ascens, derbis contra l'Europa, per tant, has viscut dies grans allà. No sé si això també, aquest Sant Andreu Sabadell és un dia gran o pel bon ambient o no deixa de ser un partit més amb aquest apunt també del que deies tu, de la festa del futbol català que es viurà.
Realment no és com si fos un Sant Andreu Europa, perquè ja és un derbi molt més potent per la rivalitat que hi ha des de fa anys, però crec que ha de ser una festa pel futbol català, que ha de ser un altre derbi d'aquests importants, sobretot per l'afició que mou, tant un com altre. Crec que és el que t'he dit abans, que ha de ser una festa, que ens hem de passar bé, que la gent ha de ser sana, d'animar el seu equip. Crec que la nostra afició s'està comportant des de fa molts anys molt, molt bé, que només para d'animar, i això ha de ser un punt positiu.
Mm-hmm. Et pregunto, Xavi, també, com esteu vosaltres? Perquè fa la sensació que aquesta victòria contra el Balears us ha revifat, no? Després de la decepció contra el Lleida, contra el Cornellà, que heu fet un cop sobre la taula contra un dels teòrics aspirants també a la zona alta.
Al final, si ho mires per resultats, sí, realment vens de dues derrotes, necessites tornar a guanyar o almenys puntuar, sapiguent que el calendari era complicat, perquè al final era un Lleida, era un Cornellà, després tenies Balears i ara tens Sabadell. Al final és una mica el turmalet aquest dels quatre equips que en teoria haurien d'estar dalt de tot i bueno, vens de dues derrotes. Però realment el joc de l'equip estava content, jo crec que l'equip feia bons partits, tot i que les dues derrotes, seguíem amb la nostra manera de jugar, que és característica, i sí que és cert que perds, però perds per accidents. El Lleida només et xuta dues vegades a porteria i et marca dos gols, i el Cornellà el mateix, et marquen tres golaços, un des del mig del camp i dos després de sortir de córner per l'esquadra, que poc pots fer, i eren partits per, si el veus al partit, per anar guanyant nosaltres al principi, tranquil·lament, per tot el que fèiem nosaltres, i no deixàvem fer l'equip rival. I el partit contra el Balears crec que va ser molt més igualat que els altres partits, de dos equips que intentaven, almenys nosaltres, tenir la pilota i intentar que fer ocasions, però no arribaven les ocasions. I al final vam tenir aquesta sort quasi al final del partit, amb una estratègia, doncs, poder marcar i donar tres punts a l'afició, de que tot i les dues derrotes, seguien animant sense parar, i això és un valor afegit que tenim, que apreten amb el bon sentit i els jugadors ho noten.
Aquest estiu, al final també, heu perdut algun jugador important, però la sensació és que la columna vertebral de l'equip s'ha mantingut. No sé si hem de tenir en compte aquest Sant Andreu fins al final, en aquesta lluita pel play-off.
Bueno, nosaltres el que volem és intentar estar el més amunt possible. Crec que l'any passat es van fer les coses molt bé, que no estàvem cridats a estar en un play-off ni molt menys, quasi al revés, d'intentar no baixar, i l'equip va estar competint a un nivell molt alt. La sort que hem tingut aquest any és que hem pogut mantenir aquesta columna, com dius, i després els jugadors que han marxat, alguns eren importants, com Alexis, sobretot, però després hem acabat firmant jugadors també importants, com Max Marcet, Guille Torres. Al final, quan et marxa un jugador, doncs intentes reemplaçar-lo de la millor manera, i crec que hem encertat. Crec que la plantilla globalment és millor que la de l'any passat, que hi ha jugadors que l'any passat eren titulars indiscutibles i ara amb aquesta fase de campionat ara són suplents, i mai ningú ho diria. I el bo és això, que tens molt més fons d'armari, i nosaltres intentarem estar doncs, el més amunt possible, intentar guanyar el màxim de partits possibles, primer per salvar-te i després per intentar doncs, almenys fer el que vam fer l'any passat.
Uh-huh. Ahir teníem, per cert, el Max aquí al programa i ens deia que justet, no?, per aquest diumenge.
Sí, al final està ja fent coses amb el grup, està fent alguns treballs, però també és cert, no forçarem més de lo necessari amb ningú, crec que és molt d'hora, és jornada 7, i si pot jugar, doncs perfecte, i si no, doncs haurà d'esperar una setmana més i ja està, però això ens passa amb ell, ens passa amb Juanan, que també està en aquesta situació, ens passa amb Ernest, el que no volem és que els jugadors recaiguin.
Ara fa uns minuts, per cert, Xavi, en roda de premsa deia David Català que el Sant Andreu li sembla un dels millors equips en pilota de la Lliga i que amb aquest quadrat al mig i que tant de bo no renunciï, no?, aquesta idea aquest diumenge. Tu has pogut veure molt poc del Sabadell fins al moment. Què et sembla l'equip de David Català?
Bueno, crec que és una de les millors plantilles ara mateix de la categoria, juntament amb el Balears. Crec que són els dos màxims aspirants a quedar campions. Tenen molts jugadors de moltíssima qualitat, poden ser un equip que defensivament sap defensar, perquè al final si portes quatre porteries a zero és per alguna cosa. L'únic partit que li han marcat més d'un gol és el dia del Landrax i a més van ser d'estratègia, però el partit s'acaba 3-7, no passa res. O sigui que al final crec que és un equip que després a dalt també té molta versatilitat. Un davanter centre amb gol, jugadors de banda amb molt 1 contra 1, Tom Ripoll, si juga de lateral, doncs sabràs que tirarà moltíssim cap a dalt, que al final és un jugador que havia tingut jo i el conec bé. És un equip molt complet. Haurem d'estar molt atents a tot el que puguin anar canviant durant el partit i nosaltres intentar fer el nostre joc. Ens equivocaríem, ho vaig dir després de les dues derrotes i la victòria de la setmana passada. Si volem canviar coses i ser més directes, crec que ens equivocarem, no tenim jugadors per això, crec que tenim jugadors per el que estem jugant, i anirem d'aquesta manera fins al final. I crec que la Lliga ens posarà on ens mereixem i veurem en quina posició, però crec que d'aquesta manera crec que estem més a prop de guanyar partits que no de l'altre.
I l'última, simplement a nivell de curiositat, diria, abans remenava estadístiques, Xavi, que només t'has enfrontat al Sabadell, no sé si ja ho tens controlat o no, però que t'has enfrontat en amistosos, no? Diria que amb el Sant Andreu i amb l'Horta en el seu dia, no?
Sí, amb el Sant Andreu l'any passat sí. Vam fer un partit amistós a la Bassa i amb l'Horta de Miguel Álvarez va ser el Nadal, sí, les dues vegades.
Sí, aquell cop que es va... Sí, que es va retirar l'Huracán, no, diria, i buscava arribar al Sabadell per jugar.
Sí, crec que sí. I bueno, al final serà la primera vegada que m'enfrontaré contra el Sabadell en un partit oficial, amb ganes. Sobretot el dia que jugui a la nova Creu Alta, crec que hi haurà més ganes de tornar allà al camp, que havia jugat jo també, o sigui que al final crec que és un partit important per nosaltres, sobretot per valorar realment on estem de respecte a un dels màxims rivals.
Doncs Xavi Molist, entrenador d'aquest Sant Andreu, ganes de retrobar-nos aquest diumenge allà al Narcís Sala. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs dos minuts per sobre el punt de tres quarts de dues, l'aperitiu d'aquest Sant Andreu-Sabadell, ho dèiem abans, serà el partit del filial, que aquest cap de setmana ha jugat diumenge al migdia a Olímpia i no dissabte a la tarda, com acostuma a ser habitual. Després de l'empat al Nou Sardenya, el Sabadell B rep en aquesta sisena jornada el CUE del grup 5 de la Tercera Federació, el Vilassar, de moment. Per cert, tres partits a casa a Olímpia i tres exarlequinats a la banqueta rival, Moja el Yagubi al Mollerussa, Gabri Garcia a l'Atlètic Lleida i ara Albert Ibar Peque, defensa que va jugar a la nova Creu Alta entre el 2004 i el 2006, que no va tenir massa sort amb les lesions i ho va culminar més amb el descens a tercera divisió, amb aquesta curiositat que ara escoltàvem a les estadístiques farà uns minuts. Els de Conrad Garcia buscaran la segona victòria del curs després de l'aconseguida fa 15 dies contra el conjunt lleidatà, precisament.
Nosaltres és veritat que a Olímpia donem la nostra millor versió, no? Sí que serà un rival diferent al que ens hem enfrontat ara, que segurament busqui un ser més pragmàtic al joc, amb jugadors que coneixem i coneixem bé. És un rival que té molt bons jugadors i un entrenador que ja sap el que és estar a aquesta categoria, i haurem de fer doncs, el mateix que vam fer contra Mollerussa i contra l'Atlètic Lleida, no? Ser valents, imposar-nos no només en el marcador sinó només en el joc per tenir més opcions.
De moment el filial Arlequinat és 11è amb 6 punts de 15 possibles, si bé és cert que acumula 4 jornades consecutives sense perdre i que a casa tampoc coneix la derrota. El Vilassar, per la seva part, només ha guanyat un partit i va ser contra la Fundació Grama, l'altre equip que només porta 3 punts a la taula. Miquel Ostrell, doble golejador al Nou Sardenya, insisteix en l'aspecte de fer-se forts a Olímpia.
Sí, el fortí d'Olímpia. Sí que és veritat que a casa és on els equips s'han de fer forts. Nosaltres encara no hem perdut cap partit a Olímpia. N'hem guanyat un, n'hem empatat un i esperem que segueixi així. Si pot ser guanyar, pues guanyar.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Doncs important, eh? Recordem el canvi d'hora d'aquest Sabadell B Vilassar, 6a jornada de la tercera federació, que tindrà lloc diumenge a les 12 del migdia a Olímpia. Per tant, filial, dinar i cap al Narcís Sala. I fem un apunt més de futbol, perquè el partit de la 7a jornada de la divisió d'honor juvenil entre el Mercantil i el Barça ha quedat ajornat. Segons ha informat l'entitat gracienca, ha estat a instàncies del conjunt culer. El motiu, l'alt nombre de futbolistes que són baixa aquest cap de setmana, la majoria convocats amb les inferiors de la selecció espanyola. De fet, el duel de primera federació entre el Barça i el Barça Atlètic i la Real Sociedad B ja ha estat suspès pel mateix motiu, la manca de fitxes entre convocats i lesionats. Avui s'ha confirmat la nova data d'aquest Mercantil Barça, serà el dissabte 2 de novembre al Joan Murtró, aprofitant que aquell cap de setmana, festiu el divendres, no hi ha competició. Ara només faltaria determinar l'hora. 10 minutets per arribar al punt de les dues, fem una aturada per la publicitat i quan tornem, rematem el programa amb waterpolo, amb vol i també ciclisme.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Obramat sabem que tant és si t'encanta cuinar com si no ets capaç de fer un ou ferrat, perquè tots volem tenir una bona cuina a casa. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de cuines, taulells, queueres, aixetes i electrodomèstics de les millors marques professionals i al millor preu, on compren els professionals. Obramat.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Últims minuts de programa, seguim a l'Hotel Suís. Aquest cap de setmana també tenim un altre, Sant Andreu Sabadell, que es presenta apassionant, però en aquest cas de waterpolo. Arrenca la divisió d'honor femenina, a partir d'ara Lliga Iberdrola, per qüestions de patrocini, i ho fa amb aquest duel a la Pere Serrat entre els dos grans equips, que haurien de ser els dominadors d'aquesta temporada 24-25. El repte per l'equip de David Palma serà recuperar un títol que se li va escapar el curs passat. Després de guanyar, recordem, la 7a Champions, se li va fer massa llarg el calendari a l'Astral Pool i va caure a les semifinals del play-off contra el Mataró. Precisament del conjunt mataroní han arribat els tres grans reforços de l'estiu. La portera Laura Ars, l'esquerrana Simone Van de Kratz, totes dues neerlandeses, i una de les millors golejadores d'Europa, l'hongaresa Rita Kesteli. Malgrat que han arribat també en diferents moments de la pretemporada, el tècnic David Palma es mostra satisfet per la seva adaptació i més després de jugar a fa una setmana contra un altre dels grans del continent, com és l'Olympiacos.
Molt content de la feina de la setmana passada, que vam fer un estatge aquí contra Olympiacos, del partit de divendres així, que va ser ja oficial, diguem, d'entrenament, però un amistós oficial. Vam guanyant 17-12 i cada vegada la sensació és que estan més integrades les jugadores, que han vingut noves, les que porten poc temps entrenant la jugadora internacional nostra, cada vegada que fan més ritme i bones sensacions, no? I ara pues, toca anar a Sant Andreu i intentar guanyar allà, que sempre serà un rival molt difícil.
De fet, un Sant Andreu que ja va demostrar la temporada passada que se l'ha de tenir molt en compte, sobretot per les seves dues grans figures, la portera Martina Tarré i l'ex del club Elena Ruiz. Van ser terceres d'Europa, van guanyar la Copa de la Reina a Can Llong, tot i la polèmica arbitral, i van ser subcampiones de Lliga. Aquest estiu, a més, s'han reforçat amb la boia de la selecció Paula Camus. El primer tast de la pretemporada, tot i estar encara en plena pretemporada, volíem dir, va ser la semifinal final de la Copa Catalunya a Can Llong, en què les andreuenques es van imposar a la tanda de penals. Tot i això, recorda Palma que elles van començar més tard perquè equips com el Sant Andreu havien de disputar el cap de setmana passat la fase prèvia de la Champions.
Fins ara el que hem competit hem anat una mica nosaltres amb retras amb la nostra preparació, diguem, no? La majoria de plantilles estan com Sant Andreu i aquests equips que tenien la fase de Champions, no? Inclús Mataró va començar abans, van començar el dia 2, nosaltres vam decidir que la jugadora descansés més, no?, per tot l'estiu, o sigui, tot com va anar tota la temporada, no?, amb tanta competició que van tenir internacional de clubs, i vam començar una miqueta més tard, el 12, o sigui, això ens ha fet anar una mica tard, no?, amb aquests partits que hem tingut de Copa Catalana.
Demà, a la una del migdia, es disputa aquest Sant Andreu Astralpool Natació Sabadell a la Pere Serrat, partidàs per obrir el campionat que es podrà seguir a través d'RTV Play i de Mundo Deportivo. A tot això, després de la magnífica victòria a Sabona, el Keio Natació Sabadell, és a dir, el masculí amb el nou patrocini, ens hem d'anar acostumant, té partit de Lliga relativament plàcid contra el Catalunya i com a la primera jornada contra el CNB, els de Quim Colet tornen a jugar a Can Llong demà un quart d'hora abans, és a dir, a 3:15 del migdia. I en handbol, partit de poder a poder que disputen demà la primera nacional masculina, la Roca i l'Oar Gràcia. Estem parlant de dos candidats a l'ascens, que ja fa unes quantes temporades a més que són rivals directes en aquesta part alta de la classificació. Enguany, però, només han calgut 3 jornades perquè s'hagi obert la primera escletxa a la taula. Recordem que els graciencs són líders, amb 6 punts de 6 possibles, mentre que els roquerols ja han ensopegat 2 vegades, una circumstància que ha agafat a peu canviat el tècnic Pere Iats.
Molt sorprenent, i a més amb les incorporacions que han tingut, dues incorporacions que han jugat a Sobal i a Divisió d'Honor Plata, i que són de nivell i contrastades. Jo crec que la Roca, en el moment que acabi d'ajustar les peces, mostrarà un altre equip.
Els Dallats, que per cert té passat roquerol, venen de guanyar un altre candidat a la part alta com és el Sant Joan d'Espí. En canvi, la Roca va caure sorprenentment a Sant Esteve Sesrovires i prèviament s'havia deixat els 2 punts a casa contra el Granollers B. Un triomf podria obrir un forat interessantíssim de 6 punts tot just a aquestes alçades de temporada, la quarta jornada, però Dallats demana prudència.
Com sempre dic, cada any hem de lluitar per estar-hi, però és que en 3 jornades ens en queden 27 encara. Vull dir, tot just acabem de començar, com aquell qui diu, la carrera, no? Ho estem fent bé i hem d'apostar per seguir treballant com ho estem fent, perquè és real que com ho estem fent està funcionant. Però crec que tampoc ens hem de venir amunt, sinó que la lliga és molt llarga i, com sempre dic i us he dit moltes vegades, quan les coses no vagin bé també hem d'estar, no? Llavors, gaudir ara, però amb consciència de saber que encara queda molta temporada.
I seguint amb allò de les vides paral·leles, l'Oar femení també líder a plata amb 6 de 6, també juga al Vallès Oriental, però en el seu cas a Santa Maria de Palautordera. El rival, el Palautordera, tampoc ha començat bé, no ha estrenat el caseller de punts, però Jana Sobrepera, un dels pesos pesants de l'equip, alerta de la dificultat d'aquesta sortida.
Palautordera és un lloc, és un club que és una família, és un estil Oar, el pavelló s'omple, la gent crida, apretant els àrbits i l'equip és competitiu, sens dubte, és un equip amb una plantilla que fa molts anys que juguen juntes i es nota, a part han tingut noves incorporacions pel que tinc entès i ens donaran molta guerra, serà molt complicat. Crec que pel que farà de temporada serà el partit més complicat fins que dels que portem fins ara.
A la taula, les de Carol Carmona estan igualades a punts amb el Sant Vicenç i l'Onda, tot i que les castellonenques han disputat un partit més, ja que van guanyar el compromís avançat entre setmana de la quarta jornada. A les 5 de demà arrencarà aquest Palau Tordera Oar femení. Una hora més tard ho farà la Roca Oar masculí. I dos apunts ràpids abans d'acabar. David de la Cruz posa punt final aquest diumenge a la seva temporada amb la disputa de la 42a crono de les Nacions, una tradicional contrarrellotge de 45 quilòmetres que se celebra a l'octubre a les Herbiers, a l'oest de França. Una particularitat d'aquesta prova és que hi solen participar pocs corredors. Enguany, únicament 25. El vigent campió d'Espanya, de fet, portarà el dorsal número 4, per tant, serà el quart per la cua a prendre la sortida quan faltin 3 minuts per un quart de 4 i té opcions d'acomiadar-se amb un bon resultat, ja que hi ha alguns ciclistes de categoria continental o d'altres que no són grans especialistes en la matèria. Els principals favorits a la victòria seran els 3 que vindran a continuació de la Cruz: el belga Alex Segaert, l'australià Jay Vine i el vencedor de les edicions del 2021 i el 2022, el suís Stefan Kung. En les 15 temporades que fa que és professional, per cert, el d'Espronceda mai havia participat en aquesta crono de les Nacions. I demà al matí, en el marc de la Festa Major de Covadonga, se celebra la 31a edició de la Milla Urbana, amb sortida des de la Torre de l'Aigua i arribada a la plaça de la Sardana, davant de Fira Sabadell. José Luis Fernández és el president de l'Associació de Veïns de Covadonga.
La Milla Urbana és una activitat molt arrelada i que, a més, és de les poques que se'n fan i, per tant, doncs és un valor afegit a la nostra Festa Major.
Més enllà de la data, ja que se solia celebrar el juliol, una altra novetat és l'hora. La milla deixa de ser nocturna i passa a ser diurna amb sortida a 11:45 del matí. Un quart d'hora abans, a 11:45, tindrà lloc la versió infantil amb nens i nenes nascuts a partir del 2010. Com sempre, inscripcions gratuïtes una hora abans a la mateixa Torre de l'Aigua. Un minut per les dues. Ho deixem aquí.
Hotel Suís.
Ara el Notícies a migdia amb la Núria García al capdavant. Els d'esports ens hi tornem a posar diumenge a 6:15 amb aquest Sant Andreu Sabadell des del Narcís Sala. Abraçada des del control de so del Toni González, el Marc Cortín, també el Manu Palacios i qui us ha parlat als micròfons, el Pau Vitori. Ara, com diem, els Notícies a migdia amb la Núria García. Que vagi bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.